Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica, 25 anys, bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela, bona tarda, senyores i senyors. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos aquí a la segona part del Passeu sense trucar. Avui és dijous i, com ja és habitual, la Candela tindrà una xerrada amb la nostra psicòloga de capçalera, que és la Laura Dallarès.
Exacte.
Ànima! Com prova el dia del pare?
Per desgràcia, fa molts anys que no tinc pare, jo.
Ja, jo tampoc.
Fa molts anys.
Jo tampoc.
Però vaja, el recordo sempre.
Home, i tant. Tot,
no cal que sigui 19 de març.
No cal. Molt bé, us recordarem, per exemple, que un 19 de març serà l'únic record...
Viva
que...
la Pepa!
Sí, bueno, sí, també. La Constitució espanyola, sí. Però, concretament, ara recordem aquest 19 de març del 1995, perquè aquell gran, extraordinari, meravellós jugador de bàsquet de la NBA, el Michael Jordan,
sí,
doncs va fer una roda de premsa...
Molt curta.
La veritat és que, pràcticament, va dir només... Doncs mira, dos paraules. I'm back.
Torno.
Sí, senyor.
Torno a jugar.
He vuelto. I'm back. Això és el que va dir. Punto. Una roda de premsa més curta que Luis Enrique quan es cabreja. Sí.
Que l'acaba de pressa, eh?
Sí, joder. Ai, sí.
Molt bé. I avui a la televisió, què podem fer? Doncs mirar moltes coses o passar d'ella totalment, però si us agrada... El tema de les falles, avui és Sant Josep, avui és la nit de la crema.
Correcte.
I la podreu disfrutar, gaudir, per la 2, a partir de les 10 de la nit.
Sí, després també, doncs que no sigui dit, que tornen a fer Pretty Woman.
Ai, no!
Sí. Tornen.
Ai, Déu meu.
Sí. M'agradaria saber quantes vegades han fet Pretty Woman a la tele.
Infinites, i espera't, per hits a partir de les 10 de la nit. I si voleu una de molt clàssica, us suggerim aquesta. Del 1948, italiana, de Vittorio De Sica, com a director, Ladrón de Bicicletas.
Sí. Com deies bé, a Clàssics, a partir de les 20 hores 30 minuts, i a continuació, una altra pel·lícula clàssica, en el mateix canal, evidentment, a partir de les 10, és una pel·lícula del director Luis Buñuel, i que és Ese oscuro objeto del deseo.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
I al Passeu sense trucar ha arribat el moment de parlar de psicologia de capçalera, podríem dir, Ànima, que va batejar el Ricky, que avui no el tenim amb nosaltres, va batejar aquest espai de la Laura Dallarès com Ànima... Laura, benvinguda, moltes gràcies.
Què tal? Gràcies.
Va donar bastant de sí, jo crec que per altres programes, el darrer que vam fer de parlar de l'autoestima.
Sí, tant. No vaig treure tot el que tenia.
No, ja m'ho penso.
Perquè és pràcticament impossible.
Tenim temps.
Però ja sí que hi ha un tema que va sortir la setmana passada, que és el de la imatge ideal, no? Allò que ens volem assemblar.
Sí.
I avui he dit, mira... Podem matitzar una miqueta sobre aquest tema.
A veure.
Que ja veureu que té molt a veure amb els estereotips, amb els rols que ocupem al llarg de la nostra vida i, finalment, amb la nostra identitat.
Molt bé. A veure. Imatge ideal.
Sí, imatge ideal.
És complicat, això, eh?
És complicat. És un model, un patronatge amb el qual ens comparem, però el que cal saber és que no existeix.
Clar.
I això ens genera molts problemes, no? D'autoestima, complexos, amb inseguretat... És un lío.
Però no passa a tothom, tampoc, no?
Jo crec que a gran part de la gent,
Sí?
En algun moment o altre de les nostres vides hem tingut un model que volíem seguir i que ens ha afectat en la nostra manera de ser. Mira, per començar jo et proposo que parlem dels estereotips.
Vinga, va.
Que són com aquell concepte primer que està a la base, no?, de la imatge ideal. Què són? Són característiques esperables i desitjables, això és important, que atorguem a un ésser humà segons la categoria a la qual ell pertanyi. Posaré un exemple.
Sí, millor.
La gent gran, el col·lectiu de gent gran. Uh-huh. Doncs, quines característiques podem esperar? Quina imatge podem tenir d'aquest grup? Doncs de vulnerabilitat, de fragilitat, sí, dependència, sí. No? I també ho podríem tenir sobre un grup de treballadors d'un banc,
uh-huh.
com a gent freda, com a gent molt racional, i en realitat, tot això que estic dient no té per què aplicar-se a cada individu que formi part d'aquest col·lectiu.
És global, això podríem dir, no?
És global, clar. És marcat de forma social,
uh-huh.
diguéssim. I el problema amb aquest tipus de coses és que ens poden generar prejudicis que generen al seu torn creences i que favoritzen la discriminació. Ara en parlarem de tot això. Tenim com a exemples els estereotips de gènere, que aquí doncs s'ha de matitzar, no? Quan parlem de sexe ens referim a les característiques biològiques amb les quals naixem,
sí.
com a home i com a dona.
Uh-huh.
Però quan parlem de gènere hi ha un component social molt fort, que és el que esperem del que és masculí i del que és femení.
Que no té per què ser així, no?
No, són
clar.
Estereotips.
Clar. Uh-huh.
I que ens fan mal els uns i els altres. Així, doncs, com deia, no? Dictaminen el que és esperable segons si ets dona o segons si ets home. I això, com deia, ens causa prejudicis racials, culturals o generacionals, uh-huh. fins i tot. Posem, per exemple, que anem pel carrer i ens trobem amb un grup de joves
sí?
que estan parlant. Nosaltres podem tenir el prejudici de que la joventut d'avui dia, ostres, és que són pràcticament delinqüents, no? I això ens genera una creença, que és que són perillosos.
Sí.
I d'acord amb això, si he de seleccionar algú, per exemple, per una feina, puc discriminar per l'edat.
Ja. Yeah.
Per tant, i això s'aplica, doncs, ho veiem, sobretot amb coses com, per exemple, amb la raça.
Oh,
això
tant.
Es veu molt.
Sí, 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 sí.
La diferenciació d'Orient amb Occident.
Uh-huh.
Això també es veu molt. I això ara és interessant perquè forma part de la nostra identitat, al final, eh? I aleshores, com dèiem, quan formem part de col·lectius que no entren o que no segueixen aquests estereotips socials,
clar.
Ens podem trobar amb aquests problemes de discriminació que ens afectaran tant a nivell individual com a nivell grupal, amb minories, no? I afecten també el rol social.
Uh-huh.
Parlem del rol social. Què és? Serien aquelles característiques que s'esperen segons l'etapa vital on estiguis.
Clar.
Vale? I aleshores, com es passen? Com s'instauren aquests estereotips? I aquí ja veuràs que no estem salvaguardats, sinó que ens afecten a tots, no? Allò que dèiem al principi, que en algun moment donat ens
en
hi hem confrontat.
Moment, oi? Sí, uh-huh. a veure.
A la família, que és el primer sistema de socialització en el qual ens trobem. Des de ben petitets, no sé ara si els avis d'ara també ho fan o no, però abans, per exemple, els meus, no? Tenien aquesta creença de que les famílies que anaven a missa eren les famílies de bé.
Mm.
I les que no hi anaven, això ja és un estereotip
sí.
en si mateix. Però si mirem avui dia el que passa amb els baby showers, no? Aquesta festa de benvinguda del bebè i tal,
sí.
on es descobreix el sexe i tal...
Mm-hmm.
Sovint he vist vídeos jo on hi ha un globus
sí.
i hi ha confetis a dintre. I si surt blau...
És un nen, i si surt rosa...
És una nena.
I si surt groc.
Clar, hi ha gent
clar.
Que ja està començant a tirar cap a colors més
sí.
neutres. Però
sí.
clar, veig encara molt el blau i el rosa.
Sí, 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 sí.
Imagina't com ens afecta fins i tot abans d'haver nascut, no? Després a l'escola, que és el segon sistema on comencem a socialitzar. Tot i que a l'escola sí que és veritat que els mestres avui dia ja tenen una formació sobre això i s'intenta doncs, que aquests estereotips no creïn prejudicis i demés, s'intenta fer molta pedagogia sobre el tema, però clar, a l'escola els nens no només tenen relació amb els mestres, sinó que sobretot tenen relació amb els companys.
Oh, i tant, oh, i tant.
Això fa que fins i tot doncs, si tens una criatura a casa i intentes inculcar-li no, de ser el més neutre possible en aquest tema, en la relació amb els companys pot passar dues coses. O bé que adopti un estereotip d'un altre nen, o bé que sigui discriminat ell mateix per no seguir-los. Per tant, imagina't no, fins a quin punt poden arribar. La publicitat. I aquí això és, diguéssim, és una font, mitjans de comunicació, em sap greu.
No, però això és un tema que... a veure, entre cometes, és relativament actual, perquè si, home, a veure, anys enrere parlo de... No és el mateix que a principis, per exemple, del segle XX, no? El que influencia la publicitat amb nosaltres.
No ho sé, eh?
Mira. No ho dic perquè tenim més inputs ara, vull dir...
Sí, sí, no,
molts
ara...
més
ara,
mitjans i
ara
pom,
estem
pom,
avassallats
pom, pom,
perquè també hi ha les xarxes socials,
clar.
Amb el moviment aquest que parlàvem també una mica la setmana passada dels influencers, no? Que clar, tens una persona que es grava les seves rutines i per tant és difícil diferenciar quan està fent publicitat de quan no, i per tant l'està fent.
Sí, 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 sí.
Perquè són gent que cobra d'això. Pels joves pot ser problemàtic. Bastant problemàtic. Però si tirem enrere i ens fixem en publicitats, per exemple, dels productes de neteja.
Sí.
Aquest és altament estereotipat. Tenim la dona...
Home, sí.
Amb les criatures,
sí,
eh?
Sí, home, sí, sí, sí.
I això què ens dona? Ens dona, doncs, la imatge d'aquest rol social, no? La dona com a cuidadora de casa seva, com que neteja superbé. Publicitats de perfums. Aquests també... tenen força estereotips. En el cas de les dones trobarem una cosificació, és a dir, una exhibició del cos perfecta. Evidentment no posaran dones baixetes i grassonetes, posaran dones altes, estilitzades,
sí, sí, sí,
aquelles cames que fan
dos
metres de llarg.
Sí, sí.
Doncs posaran imatges així on s'ensenyi el cos de la dona. Jo fins i tot he arribat a veure en un exercici que vam fer fa temps la imatge de la dona amb la serp, no? Referències bíbliques.
Home, sí,
fins
esclar,
i tot,
la temptació, no?
La temptació, la seducció.
Sí.
El que ens diuen és, posa't aquest perfum perquè et convertiràs en això.
Seductora,
per tant,
no?
No és veritat. No és veritat. Quantes dones hi ha així pel món?
Comptades, no?
Clar. Que, mira, si t'ha tocat, doncs que bé, no? Però la resta tenim dret a existir.
Evidentment.
Molt bé.
Evidentment.
En el cas dels homes no és massa diferent.
No,
també
no.
Posen homes...
Home, sí, quadrats, allò
clar,
que se'n diu catxes, no?
La tableta de xocolata,
sí, ben fibrats.
Exacte, i això ens fa molt mal. Això ens fa molt mal perquè al final pensa que aquests productes estan destinats en la seva gran majoria doncs, a gent normal, amb els seus defectes, amb les seves virtuts, però gent normal,
sí, 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 sí.
Que no s'atansa en aquesta imatge que ens intenten vendre. I això afecta sobretot els adolescents. Podríem continuar analitzant publicitats de joguines. Una mica el que parlàvem abans dels nens, que si el rosa, que si el blau. Doncs en el cas de les joguines trobaríem molts nens protagonistes de joguines doncs, que tinguin a veure amb mecànica, amb vehicles, camions, etc. I en el cas de les nenes, tornem a la imatge de cuidadora. Les Barbies, els nenucos, mascotes d'aquestes. Exacte, les cuinetes. És perquè vegis fins a quin punt ens influencia, no? Des de molt petits. Parlàvem ara del rol social, i dintre d'aquest rol social, que és la nostra funció esperada i desitjada en la societat, tenim un concepte que és molt important, que és el rol de gènere. Que és la funció esperada i desitjada dins de la societat segons si som masculí o femení. I això també ens causa molts problemes. Anem a veure diversos exemples també aquí, no? Per exemple, diferents rols socials. Doncs se'ns pot atorgar el rol de treballador. A partir de l'etapa vital de l'adultesa, el que s'espera de nosaltres és que siguem productius, que aportem quelcom a la societat.
Sí.
Però això no sempre és així. Perquè què passa amb la gent que es queda a l'atur? Aleshores, perd valor com a persona i això en genera un problema d'autoestima que pot generar molt malestar, estrès i fins i tot doncs, depressions, no? Com s'ha vist.
Sí, 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 sí.
I es va veure
totalment.
Molt l'any 2008 i espero que no es torni a reproduir.
Amb tot el que vam tenir amb la pandèmia també s'ha de fer aquest incís, és que afecten molt. A molts nivells.
Per tant, aquí també tindríem una imatge ideal, no? Del que seria doncs, l'etapa de l'adultesa, no? La persona que comença a tenir una feina. També una idealització respecte a què hem d'aportar, al rol reproductiu com a persona. Això també es veu molt. Doncs, què ens diuen? Que a partir dels 30 doncs, hauríem de començar a plantejar-nos de casar-nos, de tenir fills...
Ara ja, a veure, a partir dels 30 ja ets gran, jo, que tinc més edat que tu, vull dir, o fins i tot la meva mare, no? Encara més que és molt més gran, doncs Home, a partir dels 30 i ja series gran 50 o 60 anys
clar,
enrere, no?
Per l'imaginari de gent d'abans, sí, perquè, clar, jo, per exemple, la meva àvia es va casar, em sembla, que amb 18 o 19 anys.
Sí, mira.
I a partir dels 25 ja era com, ui, aquesta noia es quedarà per vestir sants. Això ho hem sentit.
Però ha anat augmentant una miqueta.
Això ara ha anat augmentant.
També es queden embarassats més tard.
Sí.
No sé, molta gent doncs estan en parella sense passar, com es diu, per la vicaria o pel civil.
Això sí, ha anat canviant les formes. Però en el fons, sí, el fons de la qüestió és que la persona que se surt una mica d'aquest esquema de no casar-se, de no tenir nens i tal, encara avui dia pot haver-hi discriminació de tracte.
Sí, no, encara. O si fa un temps que estàs en parella. Què?
Què passa amb vosaltres?
Que tenim petits o no? No.
Bueno, sí. Coses que se senten molt, se't passarà l'arròs.
Això també.
Doncs totes aquestes coses estan dintre d'un imaginari social que no és real,
sí,
i que quan et quedes fora de l'esquema que s'ha de seguir, doncs ho pateixes molt.
Clar.
Suposo que a les grans ciutats ja canvia una mica més, o no es nota tant.
Que un lloc petit, oi?
Clar, llocs de muntanya petitets com poden ser Andorra sí que es pot notar molt més, no? Un altre estereotip que podem dir són la superwoman, la supermami. Aquest també genera molts problemes. Per què? Perquè pretenc arribar a tot. Pretenc treballar 8 hores diàries, arribar a casa i tenir la casa perfecta, impecable, els nens molt ben educats, allò pentinats quasi amb la gomina, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí, és.
I la realitat és una altra. La realitat és que potser arribo a casa i allò és, sembla que hagi passat un huracà,
sí,
que els nens els tindré cridant per un lloc per un altre perquè no arribo tot, no? Doncs acceptar la realitat ens fa més feliços que pretendre aquesta imatge de perfecció, de no deixar-nos cometre cap error.
Encara bo que des de ja fa uns anys el pare, l'home, també...
Evidentment.
Hi és amb aquest...
Evidentment.
Amb aquests rols, no? Perquè, esclar, si no... Però encara s'hi està treballant, però, vull dir... anem a poc a poc. Anem a poc a poc amb segons quins aspectes.
I tant. No, però és cert que avui dia se'n comença a parlar.
Sí.
Això ja és important.
Uh-huh.
Perquè fa anys enrere, doncs, no es posava en qüestió.
No.
El rol de la dona era portar la seva casa, portar les criatures, no?
Sí, totalment.
I avui dia, doncs, se'n comença a parlar, queda molta feina per fer, evidentment, però anem a poc a poc.
Però si és la teva decisió, que tu vols ser que la teva vida sigui això, nens, casa i tal, endavant, no? I vols trencar una llança a favor de com tu vols ser, doncs no hi ha d'haver cap problema. Ha de ser una decisió, no una imposició.
Evidentment, el que passa que sovint aquest imaginari social de forma inconscient ens imposa.
No, totalment.
Perquè estar fora d'aquest esquema surt molt car, com dèiem, no? En aquest cas, doncs, discriminació o també... Fins i tot hi ha dones que quan van a buscar feina doncs se'ls hi planteja, no? Si volen ser mares.
Ah, sí?
No hauria de passar.
Sí, sí.
És greu, no hauria
de
passar.
Sí, perquè llavors ja arrufen el nas, no?
Clar. Pot ser un motiu de selecció...
Sí.
O no. Aleshores, tot això, on conflueix? Conflueix a la nostra identitat. I aquí tornem a parlar de dos tipus d'identitat, que és la meva identitat com a persona, la identitat individual, i la identitat social, la imatge que jo vull donar fora, no? I aleshores, dintre de la identitat social, hi ha la identitat grupal. Amb quins grups m'ajunto? Anem a posar un exemple, perquè veieu que es tornen a repetir aquests estereotips. A grups de seguidors del Barça i del Madrid. Aquí es veu molt clar. És molt fàcil ser seguidor del Barça quan es viu a Barcelona. Potser és una mica més difícil quan es viu a Madrid.
Clar.
Perquè s'ha de complir amb certes característiques. Quina és la finalitat d'aquesta identitat grupal? Al final és diferenciar-me dels grups oposats. Tornem a posar l'exemple d'Orient i Occident. Això és un inventazo. Perquè en realitat no existeix. És quelcom que hem inventat per diferenciar-nos de.
Sí.
Perquè al final les persones són persones.
Amb altres costums, evidentment,
exacte,
donats pel clima, per la zona geogràfica, etc. Però sí, són persones.
I aleshores, quan nosaltres estem a dins d'un grup social, doncs aquestes normes implícites, perquè ningú et dirà, no, és que has d'anar així i tal, tothom ho entén, però mai s'ha dit. Això és una altra cosa, una altra qüestió important. Tot això va conformant el nostre comportament. On podem tenir el problema amb aquests dos conceptes? Doncs quan no s'equilibren entre si. Quan aquell grup social en el qual jo em moc xoque amb els meus principis com a persona. Aquí podem tenir un problema. Que és el següent, i parlant d'autoestima, no? Si jo no m'estimo prou, faré tot el que estigui a les meves mans perquè l'altre m'accepti.
Sí.
Fins i tot adoptant comportaments que no siguin els que jo seguiria.
Sí, sí.
Doncs això és una mica tot el que us volia
anar
desenvolupant, no?
I ens fas rumiar, Ens fas rumiar.
Sí,
dius, ostres,
és una qüestió que porta a debat. I aleshores, encara podem anar una miqueta més lluny, Candela. Avui intento fer reflexionar la gent.
Digues.
Però si parlem d'aquesta imatge ideal i parlem d'idealització, que al final és una representació, un model que seguim, un patronatge, però que no és real, això també passa si idealitzem les relacions de parella, per exemple. Jo idealitzo les relacions de parella, crec que han de ser romàntiques, crec que, no, que m'han d'estar enviant missatges tot el dia, que si em pregunten on estic 50.000 vegades al dia és perquè m'estimen molt. I cuidado.
Yeah.
Cuidado perquè aquí podem entrar en relacions tòxiques, de submissió, o on no accepti l'altra persona tal com és. I sobre això, doncs, permeteu-me el comentari, però Disney ha fet molt mal.
Yeah.
Amb els prínceps que rescaten a les princeses i tot això, doncs s'ha fet bastant mal. També podem idealitzar els rols de gènere, ara en parlàvem, d'aquí, doncs, ostres, és que aquesta dona no és prou dona.
Sí, home, i tant.
No és prou dona, no és prou femenina.
No.
Això també s'ha sentit, I aleshores tu mateix, quan ho idealitzes i veus que no hi arribes, et causa un estrès molt, molt gran, i t'infravalores com a persona.
O et plantes i dius, soc com soc, no? Que és on s'ha d'arribar.
Això seria perfecte.
I que s'ha de treballar també amb la psicologia, que teniu feina.
Però abans d'arribar aquí, hem de fer molts toms,
Sí, no. és veritat.
També idealitzar els nostres grups socials. Això també és un problema, perquè no en veiem els defectes, sinó que el que fem és buscar els defectes, com us deia abans, aquest procés de diferenciació d'un grup amb l'altre, no vull assemblar-me a aquest grup perquè pertany aquí, no? Doncs en aquest procés de diferenciació el que faré és accentuar les coses negatives dels altres i disminuir les meves. I això també doncs, causa molts problemes de prejudicis, de discriminació i de tot això. I aleshores, com no tot està perdut, volia acabar donant algunes idees per trencar una miqueta amb tots aquests esquemes que hem dit. La primera és que no ens en salvem cap, perquè vivim en societat i l'imaginari social ens pesa a tots. Per tant, sabent això, el que sí que podem fer és reflexionar. Reflexionar sobre les decisions que prenc. Són lliures o pot haver-hi...
Estan influenciades,
Pot haver-hi alguna influència, esclar. Per exemple, a l'hora de triar els joves, a l'hora de triar el que volen fer, no?, més endavant, o uns estudis o uns altres, mirar aviam si la família, doncs, no?, si no tinc un prejudici sobre uns estudis més que sobre uns altres. Aquestes creences de fons, no?, analitzar les interpretacions que fem al llarg de la vida, perquè, clar, aquestes creences influiran també en el que interpreto jo. Informar-se molt, aquest és el millor consell. Contrastar informació, no quedar-nos, perquè això també ho fem.
Això que anava a dir,
atenció,
a veure, filtrar, filtrar sobretot.
Hem de filtrar de forma objectiva tant com sigui possible.
I tant.
He de llegir el que està a favor del que penso, però també el que està en contra. Perquè tenint les dues informacions, doncs jo puc treure una miqueta la meva veritat, que al final és meva. Perquè un altre dia podem parlar sobre la veritat.
Ui.
Però aquí entrem a filosofia,
Ja
se'ns escapa una mica. Posar a prova creences i prejudicis, no? Per exemple, doncs, si tinc prejudicis sobre un determinat grup, puc tractar amb persones d'aquell grup per veure fins a quin punt és real el que jo penso o torna a ser part d'un imaginari que no és ni meu, que no em pertany. Treballar molt la flexibilitat, l'acceptació i l'empatia. Què vol dir això? No tancar-nos en una idea precisa. Intentar posar-nos a la pell de l'altre. Si això passés, tindríem molts pocs casos de bullying.
Déu-n'hi-do. Un altre dels problemes que hi ha hagut sempre. Hi ha hagut sempre,
sí.
Però que ara se saben més.
Clar. I finalment, sí, sí. Pedagogia, Candela, que és una miqueta el que pretenia avui amb tot aquest tema que us he portat, que sí que s'escapa una mica de lo concret, no? Que se sol veure en psicologia, però que en el fons està a la base de molts dels problemes que podem tenir a nivell de salut mental.
Doncs, molt bé, molt bé. De mica en mica ens ha... que no ens és aliè la psicologia, la psique, el que dèiem, és que és una cosa innata.
No, clar, clar.
El que passa és que ens sona...
Ho tenim tots a dintre, perquè és una manera de funcionar.
Sí,
i,
sí.
I ho portem a dins. Per tant, no ens en podem escapar.
Ens farà reflexionar aquesta dona, perquè la tindrem bastants dies i crec que valdrà la pena. Moltes gràcies, Laura. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
I avui per tancar, William Royce Boskaks.
Cantant, guitarrista, compositor i empresari americà, nascut el 8 de juny del 1944, actualment té 81 anys, va néixer a Ohio, als Estats Units, i va pertànyer al grup ni més ni menys que Steve Miller Band.
Només un any, eh?
Un anyet, sí, del 67 al 68. Això que estiu escoltant va ser un dels seus grans èxits, es diu Lone Down, i és una cançó gravada el 1976.
Però té... No. Es paeix molt bé aquesta cançó. Tornem demà, que ja és divendres.
Adéu. Nothing you can't handle, nothing you ain't got. Put your money on the table, drive it off the lot. Turn on that old love light, turn a baby to a yes. Same old schoolboy game got you into this mess. Hey, son, better get on back to town. Face the sad old truth, the dirty love down. Put those ideas in your head. I wonder, 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 wonder. Yeah. Come on back down, earth, son. Have a Jones for this, Jones for that. This running with the Joneses, boy, just ain't where it's at. You're gonna come back around to the sad, sad truth, the dirty law down. Got you thinking like that, boy.